per tant, a Fatauli, que per mèrits propis entra en aquest podi, no, de, històric del rugby espanyol, i avui se li ha fet un homenatge molt maco a Sant Boi. Hi havia una pancarta gegant al Valdiria Leu que devia fer, no sé, 20 metres de llarg per 8 d'ample. Soc molt dolent, soc de números, però era gegant, es veia moltíssim, que posava gràcies a AFA, i després se li ha fet com un passadís gegant amb comunió, ha parlat, se l'ha vist, m'ho comentava el company de premsa de la Sant Boiana, l'Àlex Palomar, em diu, ha plorat com si fos, com, oh, Dios mío, no? com plora Clint Eastwood. Doncs ha sigut molt emotiu, molt en comunió, encara estan a Sant Boi.
De celebració. Són de llarga les celebracions del món del rugbi.
I a Sant Boi concreta més.
Un dia sabem que és de poques paraules, però un dia el portarem a Fatauli per posar en valor aquesta trajectòria que ha tingut el rugbi de casa nostra, aquestes 12 temporades a Sant Boi, i com ha relat també el nostre país. Això la lliga masculina. La lliga femenina, tenim data ja del playoff o no, Francesc?
Sí, el cap de setmana del 5 de maig es jugarà, tant el Sant Cugat com el Barça, que són els dos representants catalans en aquesta Liga Iberdrola, jugaran els partits per classificar-se, són com els quarts de final, però només n'hi ha dos, que són Sant Cugat, sí, tot ho fem molt fàcil, el Sant Cugat juga a casa contra les Cocodriles de Sevilla, i al Barça li toca viatjar a Valladolid per jugar contra el club de rugby El Salvador.
I un apunt fric, qui seria el francès sense un apunt fric final, en aquest cas en clau internacional.
Sí, i és que un dels jugadors, jo diria mediàtics del rugby, que és l'alè de Gales, Luis Rhys-Ámid, que és aquell que al Mundial va fer un assaig i va celebrar-ho a l'estil Cristiano Ronaldo, fent el su. Un tio que si et mires el documental de Netflix entens el personatge que és. Però ja està. Doncs tot el que l'alè de Gales, Luis Rhys-Ámid, fa 3 mesos va anunciar que deixava el rugby per intentar anar a jugar a la NFL, a la Lliga de Futbol Americà dels Estats Units, i va entrar dins de l'International Players Pathway, que va ser com el draft que fan pels jugadors que no són dels Estats Units, o crec que no passen per la universitat, em sembla. Uh-huh. Potser també hi entren estadounidens. I es veu que ha impressionat molt en les seves característiques físiques, que són com molt concretes per molt poques posicions, perquè això ho fan així, la NFL, i l'ha fitxat ni més ni menys, mira, així queda Luis Rhys-Ámid corrent,
que fa aquest soroll fletxa, quan corre.
Doncs l'han fitxat els Kansas City Chiefs, que són els campions, home.
Sí, jugaran sí. Mahomes.
Jugaran Mahomes, sí, sí.
Ostres.
Doncs ha entrat, i de fet, m'he apuntat el nom, kicker receiver, com li han dit, la seva posició, perquè a més és una posició nova, kick returner. La seva posició serà la de kick returner, el retornador de... Dels xuts
inicials, sí, diguéssim, no? Després de quan marca un equip o l'inici de cada quart, no?
Doncs l'han fitxat, sí, sí. Concretament per això, cobrarà $1 milió, que això, per la NFL, semblen pipes, però jugadors del món de rugby que cobrin $1 milió es poden comptar amb els dits de la mà. Per tant...
Doncs el seguirem sí, l'amic Zamit, a veure com li va a l'NFL, amb Ballera, amb Pedrol, aquests malalts que tenim l'NFL a la redacció, pendents de Zamit amb els Kansas City Chiefs. Francesc, una mica de futbol americà també, perquè no es queixi el Pedrol, avui. Exacte. També amb la secció de rugby. Gràcies, Francesc, fins ara. Passen 3 minuts de les 8, com tenim la penya a Madrid. Albert.
Doncs està ajustant el marcador, només perd de 2, 77-75, queden 5 minuts pel final, 5 minuts i mig. Per tant, tindrà opcions. És cert que els últims minuts sempre per darrere en el marcador, però vaja, ara té 2 tirs lliures ante Tomic, 80-77. A veure si la penya pot donar la sorpresa i guanyar la pista del Madrid i mantenir encara alguna opció de play-off.
Tenim el descans a parit del Barça Atlètic, 3-0. Està perdent l'equip de Rafa Márquez al camp de l'Unionistes i l'Atlètic Club, que ataca per fer el segon, Molló.
Sí, però vaja, és un miratge aquest atac, eh? El Villarreal, tot i jugar amb 10, està atacant força en els últims minuts després de l'1-0. Atlètic Club 1, Villarreal 0. Clar, els groguets però juguen amb 10. Un petit inconvenient. Som al 29 de la segona part, però encara no dono per lligada la victòria als de Valverde, i deixen destacar ràpidament, s'ha suspès l'Udinese 1, Roma 1 a Itàlia, perquè s'ha desplomat un jugador de la Roma, el defensa iborià Evan Endika. Se l'han endut ràpidament amb ambulància, i Daniele De Rossi, l'entrenador de la Roma, ha dit que ell no volia jugar sense saber que aquest jugador estava bé. Em sembla molt bé, l'Udinese s'hi ha vingut, l'àrbitre ha suspès el partit i a més arriben bones notícies des d'Udine perquè, segons informa la Roma, està conscient i està sent traslladat a l'hospital Endica per fer-li més proves, òbviament, perquè ha caigut desplomat, es posava la mà al cor, l'han enfocat en un principi perquè jo crec que la realització no sabia que es tractava d'això i ràpidament quan han vist que el tema era greu han deixat ja d'enfocar la gespa.
Bàrbara Padilla, hola, bona nit, bona tarda.
Bona tarda, bona nit.
Una altra actualització al superesforç de la informació general. Per on passen?
Pel conflicte entre Israel i l'Iran, perquè el G7, els 7 països més rics del món, insisteixen que cal un alto al foc immediat a Gaza per desescalar la tensió a la regió. Així ho han decidit en la reunió d'urgència que han tingut aquesta tarda els líders mundials. A la trobada també s'han compromès a oferir més ajuda humanitària a Gaza i han condemnat l'atac de l'Iran a Israel. Això mentre el president israelià, Isaac Herzog, ha dit que tard o d'hora passaran a l'acció.
This is like a real war.
Això és com una guerra de veritat. Això és una declaració de guerra. Estem considerant totes les opcions i estic molt segur que farem els passos que siguin necessaris per protegir i defensar la nostra gent. No estem buscant una guerra.
We are not war seekers.
El conflicte entre els dos països comença a tenir efectes a nivell econòmic. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat avui dos vols que anaven i venien d'Israel i Jordània. Ahir els espais aeris d'aquests dos països van estar tancats durant un temps, mentre va durar l'atac de drons i míssils de l'Iran a Israel. Mentrestant, a Barcelona, els Mossos han desallotjat i han tancat aquesta tarda de forma preventiva l'estació d'autobusos del Nord. Han trobat una maleta sospitosa en un autobús que estava aparcat i els TEDx l'han analitzat fins a descartar que fos cap explosiu. El tancament de l'estació ha fet que s'interrompés també la circulació d'algunes línies d'autobús. Això vol dir que es poden produir incidències i retards al llarg del vespre. Els Mossos sospiten que algun passatger s'ha oblidat la maleta i treballen amb aquesta hipòtesi, segons han explicat a RAC1. I fem un apunt breu del trànsit, perquè aquesta hora està tallada la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera, en els dos sentits de la marxa, per un accident.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Tenim l'operació Nigiri en marxa, sí, Manlleu Origen, el sushi de Manlleu Origen, que és el talismà de les transmissions del Barça, juga a RAC1, que amb el somni de Wembley i l'horitzó, RAC1 i Manlleu Origen posen en marxa l'operació Nigiri, perquè vosaltres també formeu part d'aquest efecte talismà, amb aquest sushi deliciós i fresc de Manlleu Origen, que elaboren diàriament a 85 de les seves botigues, amb el segell del xef amb estrella Michelin, amic de RAC1, i Deki Matsushisha, i s'ha convertit en el nostre gran talismà, com diem, a la Champions del Barça. Podreu guanyar una caixa mega party de sushi de Manlleu Origen amb la que gaudireu del seu sushi elaborat amb productes frescos i de qualitat que inclou nigiris de tonyina, balfagó, de salmó, California rolls, maquis, entre d'altres. Entreu ara a RAC1.cat o a les xarxes d'esports RAC1 i allà seguiu les normatives i participeu en aquest sorteig, l'operació Nigiri, que és en marxa. Pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge bé visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge bé des de Calonja, poble de llibres, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni.
¿Has vist la nova Ford Courier?
És el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la màxima qualificació Platinum als premis Euro NCAP a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
Super Esports.
Hey! When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning.
Passen 11 minuts de les 8, Superesports a RAC1, com tenim el partit de la penya a Madrid. Albert.
Doncs ha tornat a ajustar el marcador. El Madrid havia agafat un avantatge de 7 punts que semblava que podia ser amb peu i mig a la victòria, però la penya ja ha tornat. Ara 88 a 85, queden 2 minuts 40 segons pel final. Ha demanat temps mort Xus Mateo perquè torna a veure perillar la victòria, tot obert al Wizzing Center.
On estan de celebració, jo crec que encara aquesta hora és a Igualada, perquè avui l'Igualada d'hoquei patins s'ha proclamat campió del que nosaltres sempre li direm Copa de les Serres, encara que li canviïn el nom. Ha derrotat 4-2 al Folònic a la final d'aquesta Final Four que s'ha disputat al pavelló de les Comes, 4 gols de Nil Cervera. Avui li han donat aquest títol a l'equip igualadí que entrena des d'aquesta temporada el Marc Montaner. Hola Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, moltes felicitats.
Gràcies, gràcies.
Encara esteu de celebració o no, Marco? Ja s'ha acabat.
Sí, sí, sí. No sé si sents el soroll de fons, però encara estem aquí al restaurant on hem anat després del partit i bé, molt contents.
Bé, no hi ha pressa avui, no?, per anar a dormir.
No, avui costarà molt dormir, amb l'eufòria i amb l'adrenalina del debut costarà dormir. Però bueno, a veure, demà haurem de fer un reset mental, ja que el dissabte tenim un partit molt important de Lliga i caldrà canviar la mentalitat.
Diries que és el millor cap de setmana des que tu et dediques en això de l'hoquei patint, sigui en la funció que sigui, Marc?
Sí, a veure, és el meu primer any com a entrenador a l'hoquei lliga, jo venia de baix de tot, venia de la base, de fer d'entrenador baix i de coordinador, aquest any em van proposar estar al primer equip i realment millor no, en el meu millor desig no hauria imaginat que això hauria passat. I bé, molt content també per qui ho ha fet, no? Amb els jugadors que ho ha fet, que la majoria són d'aquí a casa i que ha pujat també.
Exacte, sobretot això, no? Que veies avui molt de sentiment, molta veritat en la celebració que hi havia dins de la pista al pavelló, a les Comes.
Sí, a veure, al final el 80-90% de l'equip és d'aquí, de casa, de ben petits, viuen aquí, són d'aquí, el club feia 25 anys que no guanyava cap títol i era com un lastre que portàvem a l'esquena i penso que avui per tot el club és una alegria immensa i avui toca això, no? Toca celebrar-ho i demà ja ens centrarem en la lliga.
amb això de primer any i títol europeu al Sarró, no sé si si t'ho havies arribat a imaginar quan et proposen a l'estiu passat agafar l'equip.
La veritat és que no, la veritat és que quan m'ho van proposar no les tenia totes, sincerament, però el fet que l'equip fos de joves, de gent de casa, de nens que havia entrenat, que havia estat amb ells durant molts anys, feia un punt d'il·lusió i imagina't ara doncs, haver guanyat un títol amb ells aquí al primer equip. Sí que n'havien guanyat diversos abans a la base, però aquí al primer equip és un altre món i molt content, i molt content per ells també.
I veure les comes com l'hem vist aquest cap de setmana, no? Plena com un ou, i no plena, sinó molt, molt activa, no? Molt, ajudant molt l'equip.
Sí, aquest any no ens podem queixar, perquè realment l'ambient que tenim als partits de Lliga és espectacular, el pavelló s'està omplint i estem molt contents, però sí que és veritat que aquest cap de setmana hem vist gent que feia molts anys que no venia, hem vist gent plorar quan s'ha acabat el partit, hem vist gent que feia molts anys que no venia i que ha tornat a sentir aquella emoció que sentia en els anys 90 i estem molt contents per això. Hem vist també nens en aquest cap de setmana a la ciutat que no tenen res a veure al hockey, que anaven amb la samarreta o amb la bufanda del club, i jo crec que això és fantàstic, és més gran inclús que el títol que hem guanyat.
Això del front tauró és una gran troballa, no?, per l'equip, Marc.
Sí, els agraïm moltíssim. Al final, som un equip molt jove, el cos tècnic també, i el poder tenir aquesta penya cada partit a casa que ens anima sense parar és fantàstic. Ara estem aquí amb ells, celebrant-ho, i crec que hem creat un vincle molt maco i que segueixi així molt temps.
Tu en tens ara 34 o 35, Marc, d'anys?
Vaig fer 35, així que imagina't quin regal d'aniversari m'han fet i sí, un bon cap de setmana,
digués. Home, només faltava això, ja per acabar de completar el cap de setmana. Per tant, tu, que en tenies 10 al 99, ara que farà 25 anys de l'última Copa d'Europa, eres a les Comes aquell dia o no?
Sí, jo hi era, ho vaig viure, i ja s'hi comentava avui amb els jugadors abans de la final, no?, que aquest cap de setmana havia tornat a veure, o havia tornat a sentir el que jo havia sentit fa 25 anys, que és el veure tota una ciutat amb samarretes, bufandes i mil històries del club, caminant pel carrer, per la Rambla de la ciutat, veure que la gent anava vestida de l'Igualada. Això feia molts anys que no ho vivíem aquí, a la ciutat, i poder viure aquest sentiment, veure gent que després del partit els hi queda la llàgrima, per nosaltres això és màxim.
Les dues últimes, clar, aguantar això per la temporada que ve, tota aquesta plantilla, no em sembla que hagi de ser fàcil, no, Marc?
A veure, això ja ho sabeu, això és molt difícil. Quan un equip jove i amb poc pressupost ho fa bé, o ho fa mig bé, perquè penso que l'equip ho podem fer millor, però ho fa mig bé, els equips grans sempre venen i intenten pescar. Això és una cosa inevitable, al final cadascú ha de fer el seu camí. Però bé, estem molt contents, perquè penso que aquesta temporada que estàvem tots junts i que hem pogut estar tots junts amb el bloc que hem anat pujant des de baix, sempre la recordarem. Al final, guanyar títols amb el teu club, amb el club on has estat tota la vida, és molt diferent que no guanyar-los amb clubs on no sents tant teu. I bé, penso que és una copa molt especial per tots nosaltres.
Arribau en aquesta Final Four després d'un tram no gaire bo a la Lliga. Sou novens ara, fora de la zona de playoff. Queden 3 jornades. Com ho veus per entrar entre els 8 primers, Marc?
Sí, avui ho dèiem també, no?, que veníem d'una dinàmica bastant dolenta. Feia un mes que no guanyàvem. Vull pensar que no era perquè estàvem pensant en aquesta Final Four, però potser inevitablement en el subconscient tots hi pensàvem.
Però si és per això, també benvingut sigui, no, Marc? Perquè hi pensaven bé els jugadors, eh?
Sí, però ara hem de canviar el xip, hem de fer 3 partits molt bons, que no, el calendari que tenim no és fàcil, i hem d'intentar fer 3 bones jornades i puntuar el màxim que puguem per no complicar-nos i poder acabar dignament el més amunt possible.
Hi ha hagut bon menú per celebrar el títol?
Sí, s'han portat molt bé i encara estem aquí, sí que imagina't com ha anat tot.
Doncs Marc, et deixo que ho acabis de celebrar. Enhorabona, moltes felicitats per aquesta Copa de les Serps. Tu li dius Copa de les Serps també o no?
Sí, és que l'altre nom que té és molt difícil.
Ah, veus? Clar, clar, doncs bé, ho comprem. Copa de la Cers guanyada per l'Igualada. Moltes gràcies, enhorabona.
Gràcies a vosaltres per donar difusió al nostre esport.
El Marc Montaner, l'entrenador des d'aquesta temporada de l'Igualada, molts anys treballant, evidentment, a la coordinació esportiva del club, a l'Igualada, Igualadí de Pro, ja en aquest pavelló de les Comes, ara que farà 25 anys de l'última Copa d'Europa que va guanyar l'Igualada l'any 99. Què passa a Madrid, Albert, en el partit de la penya?
Doncs l'última acció ofensiva del partit gairebé era per la penya, per dia de dos, acció d'Andrew Andrews. Fa una jugada individual, li fan falta, acaba jugada i el seu llançament no entra perquè Essonja fa un tap, però un tap il·legal, perquè primer toca a taulell. Per tant, estan acabant de revisar, però això hauria de ser un 2-1, és a dir, els dos punts haurien de pujar al marcador de la penya. A més, tir lliure pel jugador verd i negre, ho estan acabant de revisar. Vaja, l'acció és claríssima. No sé si estan mirant alguna altra cosa, però que és un tap il·legal és evident. De fet, el marcador de la televisió ja ha pujat la cistella d'Andrews. Seria empat a 92, tir lliure per la penya i quedarien encara 8.4 pel Madrid per una darrera acció. Per tant, molt emocional al final del Wizzing Center, encara en revisió l'acció d'Andrews.
Estan ampliant la imatge, veiem 123%, ampliant per acabar de veure si realment toca taulell o si Poirier arriba abans que toqui taulell la pilota.
Hi ha un àrbitre que no ho té clar i em fa mala espina.
Però la presa de dalt, queda evident que toca primer taulell.
Sí, no, realment jo no entenc ben bé què estan mirant.
Doncs estan mirant i remirant, ara de seguida la decisió, 92-90, 92-92, acaben de decidir els àrbitres i diuen que crec que no li donen la cistella,
que la bola no anava a superar l'anella. Vaja, no sé, li està donant explicacions, Miret no ho entén, diu que la bola potser estava per sota de la cistella i que la... no sé, són unes explicacions que no podem saber perquè no tenim so.
92-90, per tant hi haurà tirs lliures, això sí, per...
Segur. Seran dos tirs lliures per Andrews, si no puja la cistella, com que ara estan explicant, entenem que no pujarà la cistella, hi haurà dos tirs lliures per Andrews, per tant, opció de la penya d'empatar el partit, després l'última possessió seria pel Reial Madrid.
Possible penal a Sant Mamés, Mollom.
Serà penal a favor del Villarreal per mans d'un jugador de l'Atlètic Club en un xut al minut 92. De partit n'afegeixen 6, però no s'ha jugat res de l'afegit, perquè aquesta jugada ha passat al 89,5, és a dir, que anirem mínim al 98. Compte que els últims 3 penals de l'Atlètic Club contra l'Atlètic Club, jo dic perquè ara no passi, han acabat sent no gol, és a dir, dos aturats per Unai Simón i el de els primers minuts del partit d'avui, que recordo, ha fallat Gerard Moreno, l'ha enviat al pal. Per tant, esperem que la quarta vagi la vençuda. Veurem si torna a ser Gerard Moreno, si és Sorloz. Gerard Moreno diria que ja no és al camp. Veurem què passa.
Doncs el tir lliure per la penya, Albert.
Anota els dos. Veurem si hi ha temps mort. Sí. Xus Mateo, que demana temps mort per preparar l'última acció. Empat a 92. Reial Madrid 92. Joventut de Badalona 92. 8.9. Han revisat també el temps. 8.9. Serà possessió pel Reial Madrid.
Està embogint Yuri Berchich, Molló.
Sí, avís groga, justament per protestar. El braç està aixecat, Villalibre protesta, els jugadors de l'Atlètic Club també, no hi ha discussió, és penal, i ara veurem qui el llença. El penal, insisteixo, mira, Parejo, veig que té la pilota a les mans,
Què reclamen exactament? Que toca primer el cos o no? No toca el primer el cos del jugador de l'Atlètic Club. Encara que li toqui primer el cos...
Mà aixecada, és penal. Sí, sí.
No sé, diu, el col·legiat Molló Massaguer, no seré jo qui li discuteixi. Parejo.
Doncs Dani Parejo, som-hi, Dani. Aquí hi ha 2 punts de marge pel Girona de cara a les últimes 7 jornades de Lliga Primera Divisió en la lluita per la Champions. Sant Mamés, 94 de partit, Unai Simón sota pals. El públic de l'Atlètic Club intenta despistar Dani Parejo, va cap a la pilota, gol, 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 gol. Golàs de penal de Dani Parejo, l'ha enviat a l'escaire, jugant amb 10... 94, anirem fins al 98 com a mínim, perquè no s'ha jugat res de l'afegit fins ara. Atlètic Club 1, Villarreal 1, ara el Girona tindria 8 punts de marge sobre el 5è, l'Atlètic Club.
Mira, doncs el nostre següent convidat deu estar content amb aquest gol també de Parejo, el director de l'Esportiu i autor del llibre Endavant Girona, les claus de l'èxit, que ha editat Rosa dels Vents, el Xevi Masachs. Hola Xevi, bona nit.
Hola, bona nit.
Bon gol aquest, pel Girona.
Sí, m'heu enganxat aquí a la tele, tu. Celebrant-lo.
A veure si no passa res en aquest afegit que queda de la segona part, però el Girona que mantindria, tindria 8 punts de marge, més ben dit, sobre la cinquena posició. Endavant, Girona, les claus de l'èxit. Un llibre molt recomanable per l'afició del Girona i per qui no sigui del Girona però vulgui entendre per què el Girona és on és ara aquesta temporada. Repassat en 10 capítols, si et sembla, Xavi, anem una mica a cada capítol. El primer es titula La dècada daurada. De fet, el llibre comença el 30 de juny del 2015 i surten dos noms que potser molta gent ha oblidat: Samir Boudiema i Jean-Louis Dutaré. Qui són aquests dos personatges, Xavi?
Són dos personatges que existeixen, i no és cap novel·la fictícia, però que els vam veure un dia, de fet. Ens els vam presentar al restaurant Draps, al barri vell de Girona, com a nous propietaris del Girona. En aquella... es tancava aquella etapa de Josep Delgado, hi havia hagut negociacions amb uns argentins, i finalment van ser aquests dos homes. En aquella presentació hi havia Pere Guardiola, que ens el van... se'l van vendre, perdó, per dir-ho així, com a ideòleg, assessor del projecte, però realment els propietaris eren aquests dos homes. TBS Futbol, es deia l'empresa, empresa francesa, una societat, però que realment no els van veure més. A partir d'aquí, Pere Guardiola, de fet, és el punt de partida del llibre, explica una mica com va anar tot allò.
El germen d'on som ara, sí. aquesta parella de francesos que són reals, són de carns i ossos, el Xavi els ha vist, per tant, ens ho hem de creure. Espera que tenim el partit de la penya perdent de 3, l'equip
sí,
martinegre.
Ha anotat de 3 Gavi Dec, gairebé faltant si menys de 2 segons, li queda la penya 1.6 i serveix de fons, és una passada i llança gairebé des de mig del camp o quan pugui el conjunt vertinegre. A veure, la passada d'Andrius, llançarà Evans, no hi va, toca el taulell, no hi ha cèrcol, no entra el llançament, ha perdut la penya, ha guanyat el Real Madrid, la penya ha fet un gran partit, ho ha lluitat fins al final, hi haurà, haurem d'estar pendent de la roda de premsa per l'acció de 2-1, que al final només ha estat tirs lliures d'Andrius, i la penya queda 3 victòries del tall. Molt complicat ja les opcions de playoff per la penya. Bon debut de Dani Miret, que ha tingut a tocar, com a mínim, forçar la pròrroga en el seu primer partit al Wizzing Center.
Xerrant amb el Xavi Massacs, amb el llibre Endavant Girona sobre de la taula. El segon capítol es titula La ciutat de primera. Clar, aquest és per passar-s'ho bé, recordant els ascensos a primera del Girona, que a més són dues dates per diferents circumstàncies, però molt, molt, molt celebrades a la ciutat, Xavi.
Sí, perquè des del moment que et planteges fer un llibre sobre el Girona, és veritat que a partir dels protagonistes, o bona part d'ells són els que han fet això del futbol, però seria molt estrany no parlar en cap moment ni d'aquella explosió que hi va haver aquell dia a Girona, amb l'ascens també del bàsquet Girona, i bé, i recordar també que hi ha un club aquí que fa molts més anys que està a l'elit, que és l'Uni Girona, i tot plegat la bogeria que hi ha a la ciutat i que duri.
El Sánchez Pinyol va fer la pell freda, el Xavi escriu la pell dura en un dels capítols, que clar, no tot han estat alegries ni lluitar per la Champions, sinó que hi ha hagut molt plor al llarg d'aquesta història recent del Girona també, Xavi.
Sí, en aquest cas el protagonisme és de Quique Cárcel, que és veritat que tenim tots clar que és l'arquitecte del millor Girona, que està ara on està, etc., però que també ha patit molt. Tot recordem aquelles garrotades, i conversant amb ell una bona estona i repassant el que ha viscut, doncs te n'adones que ja no només a nivell professional, sinó a nivell personal, com ho va patir, i és el que ens relata una mica.
Que n'hi va haver moltes, Xavi, tu que també les vas viure moltes, sí, d'elles a Montilivi, n'hi va haver moltes i variades, i semblava que no podia ser, no?, que un altre any passés el mateix.
Sí, perquè recordo que quan el Girona es va instal·lar per primera vegada a la història, cap club de tota la demarcació, de les comarques juniors ho havia aconseguit, vaig fer un llibre sobre una mica de repàs de la història del club, i recordo a la presentació que, parlant d'aquest projecte del Girona i de l'ajuda del City, etc., em feia la pregunta, dic, es veurà realment la solidesa del projecte, que sempre ens han venut que és una cosa a llarg termini, si per desgràcia l'equip acaba baixant, Déu no ho vulgui. En aquell moment res ho feia pensar, i va arribar el descens, però no només el descens, sinó aquelles dues garrotades seguides, que et queda sense ascens a l'últim partit, i que, vaja, els dies posteriors pensaves, i ara què passarà? I la tossuderia, la insistència, el no deixar-ho estar, doncs ha acabat duent cap aquí.
Surt el Palamós, Molló.
Així m'agrada, Xevi.
D'en Xevi, perquè te'l compris ja, que surt el Palamós, perquè també ha volgut, Xevi, recordar que abans del Girona, no?, hi ha hagut... vaja, que el Girona no ha estat de sempre, ni molt menys, el millor club de la demarcació.
No, claríssim que no. Hi ha el Palamós i hi ha el Figueres. De fet, com a anècdota, jo de petit el meu pare em duia a veure el Figueres, com devia passar a moltes cases de la zona, perquè, vaja, hi havia tant el Figueres com el Palamós, el segon A, fent grans temporades, i el Girona havia arribat a estar primer preferent, després a primera catalana no fa tant. De fet, les meves primeres cròniques al Punt són a primera catalana del Girona. Vull dir que tampoc em considero que tingui 70 anys, per tant, vol dir que fa 20 anys el Girona estava molt avall.
I el Girona, quan el comences a seguir, tu, Xavi?
A seguir del tot la temporada de l'ascens a segona A, o sigui, de segona B a segona A. Jo havia començat seguint el Figueres i llavors va arribar el Girona de Raúl Agné, que és el que un dels, allò que diuen contigo empezó todo, doncs aquell Girona que després de 50 anys torna a la segona divisió. Deixa'm dir que, aprofitant això, que el llibre està centrat en aquesta última dècada, però a vegades també es diu, no, és que el Girona no té història, no sé què, el Girona farà 100 anys el 2030, en té molta història. És veritat que hi ha hagut èpoques molt fosques, jugadors tancats al vestidor que no cobraven, amb crisis, amb moments molt delicats, però història n'ha tingut molta, vull dir que tampoc és allò de dir que és veritat que no has estat a l'elit, però que tampoc ara ha nascut un club nou.
No, no, sí que va creixent la gent que el segueix, els aficionats que el segueix, amb aquest som blanc i vermells també, que és un altre dels capítols. Jo aquest any ho deia, que clar, hi havia molta mona del Girona a la ciutat, cosa que era impensable, vaja, no fa gaires anys, de pensar que hi haguessin mones del Girona pràcticament a les pastisseries, Xavi.
Sí, i que qualsevol poble, a mi encara potser em sorprèn més això, que qualsevol poble vegis banderes del Girona, vegis nens amb la samarreta del Girona, que dius, mira, la ciutat, no? Però que, ja et dic, que qualsevol comarca, o fins i tot veus a Montilivi gent que havia estat del Figueres i fins i tot algun directiu hi he vist, i que és normal, vull dir que clar, ha canviat molt tot, però que en aquell moment dius, ostres, el Girona sí que més aviat era un rival, i segurament pels més nostàlgics i pels que són més de la seva ho continuarà sent, i ja està bé que ho sigui, però que, clar, el fenomen de representativitat que és ara el Girona a les comarques gironines ja és indiscutible, i el factor aquest també de la relació amb el Barça, que era inimaginable poder discutir qui tenia l'hegemonia, i que si la cosa va així, doncs cada cop serà més discutible.
Veurem aquest Girona-Barça que tenim d'aquí a poquetes setmanes a Montilivi. I la figura de Mitchell, que, vaja, Quique Cárcel n'està enamorat, però no només Quique Cárcel, sinó que diríem que tota l'afició amb aquest Mitchell català, que ja s'ha fet famós.
Sí, és veritat que també ho hem explicat gairebé tot de Mitchell, però en aquest cas el que volia fer era, primer, parlar amb ell més fredament, doncs, ens expliqués diverses sensacions que es reprodueixen, però també alguna cosa que ens han explicat altres testimonis, i és, per exemple, que de seguida...
Ui, que l'hem perdut.
David Torres, que havia de conèixer Pep Guardiola, i relata el mateix David Torres una trobada entre Pep i Mitchell al cap d'uns mesos de Mitchell ser l'entrenador del Girona, entrant allà al detall, amb correccions, amb un ordinador, i me'ls puc imaginar disfrutant amb moviments tàctics.
Dos grans malalts, sí, no? No us perdeu aquest capítol, perquè especialment quan explica aquesta conversa és deliciosa. Evidentment amb el City també, doncs, orbitant, no?, per aquí, però jo diria que és una mica el Girona, que és com ser del grup City, però que no ho sembli gaire, no, Xevi? Una mica la conclusió d'aquests anys de relació amb el City Group.
Sí, perquè són molts anys i hi ha molta ajuda, començant pels jugadors cedits, però després pel que hem dit de... ostres, un club petit com el Girona, que se la fot tant com torna després a primera, que hi ha un múscul que t'ho permet, que et protegeix i que fa que el projecte sigui sòlid i a llarg termini. Però és veritat, per començar, ja que parlem del llibre, per fer-lo, allò que vas a parlar a la vinya amb Estuani, amb Mitchell, amb Kia Càrcel, arribes allà i, com que per desgràcia ara està tot tan tancat que no hi pots anar mai i que ja no seguia el dia a dia, doncs ja no els veies tant, i arribes allà i et trobes les mateixes cares de sempre, que si en Jota, que si en Gali, abraçades, en Santi Pou, l'altre, i dius, home, potser si és el City, però al final veus els mateixos de sempre, de tota la vida, igual quan vas a les oficines, que evidentment hi ha més gent, però que es cou tot allà. En Pere Guardiola ens explica que el ronyó és del Girona, i és veritat, òbviament l'ajuda és innegable del City, però que no deixa de ser el Girona que hem conegut els últims anys. O sigui, no explica el fet que lluiti per la Champions que sigui el City, no és el City, és el Girona.
Hem parlat de Mitchell, l'altra figura evidentment sense la qual s'entén el Girona des del seu primer ascens a primera, que és la de Cristian Estuani, que sembla o ha semblat en alguna ocasió un miracle que continués el Girona amb descensos o amb patacades una darrere de l'altra.
Sí, i que també en relata algun xoc que va viure després d'aquestes garrotades, sobretot aquella famosa que marca 31 gols, que lidera l'equip, i que l'últim dia l'expulsen, aquella expulsió de VAR, i se sent responsable el tio que t'ha fotut 31 gols, i que arriba a casa i tota la família plorant, i que realment ho va passar malament, i dius el que dèiem abans de Càrcel, no? que són persones que nosaltres hem pensat, ostres, el Girona com se la fot, imagina't ells que ho viuen, i llavors feinada perquè continués aquí, amb el club collat econòmicament com estava, i que se li va firmar una renovació que vam dir tots, on vols anar fins al 2026, i mira, l'altre dia Mitchell dient que l'any que ve durarà el braçalet de capità, per tant ja no quedarà tan lluny.
Sí, el braçalet de capità a l'estrena a Europa, que veurem si és la Champions, ha acabat el partit de Sant Mamés amb empat, Molló?
Sí, a l'Atlètic Club amb Villarreal 1, per tant, aquests 8 punts de marge que té el Girona sobre el cinquè classificat.
Veus l'himne de la Champions sonant a la megafonia de Montilivi, Xevi, o no? Veurem amb quanta gent a les graderies, que això és un altre tema, a veure com ens ho fem per reformar Montilivi i que es pugui jugar allà a la Champions.
Sí, jo sí que sóc optimista, que l'hi veig, és veritat que a fora els números fan tremolar últimament amb aquestes 5 derrotes seguides, i que aquesta victòria de l'Atlètic de Bilbao que se li ha acabat aportant et posava la cosa una mica fotuda, però jo crec que sí, començant per guanyar dissabte el Cádiz, i ho veurem tot més clar. L'altre problema, com dius, és amb quin estadi, amb quina capacitat i com ens en sortirem, perquè això sí que és un problema gros.
De fet, és una de les qüestions, no? Quan mires ja també l'últim capítol cap al centenari, cap a aquest 2030, que no queda tant, d'aquí 6 anys se celebrarà el centenari del Girona. No sé si te l'imagines a Montilivi, Xevi, el 2030, el Girona?
Sí, jo sí, i els testimonis del llibre, almenys el que han explicat és que també, i amb un Montilivi, allò que diuen de 18.000, 20.000 persones, això, imaginar-ho és fàcil, que es faci realitat veurem, perquè... sens dubte és un dels deures d'aquest gran projecte que fins ara comença a tenir ciutat esportiva o està en la primera fase, però que a nivell d'instal·lacions de patrimoni del club, diguem, de moment n'està deixant entre poc i gens. Ara s'hi volen posar, però pel que fa a l'estadi de Montilivi van tard. L'espectacular rendiment de l'equip va molt per davant del que ha fet fins a la club. És veritat que hi ha hagut la pandèmia i que hi ha hagut sobretot aquestes garrotades que poc el feien pensar en grans inversions, però això, sens dubte, és el gran deure que té aquest equip.
I clar, d'aquí al centenari 6 anys, l'objectiu és que aquests 6 anys que queden siguin amb el Girona a primera divisió.
Sí, per mi això és la clau, més que una temporada ser Champions o ser Europa League o ser on sigui, o guanyar una copa per dir alguna cosa, la clau és continuar a primera, perquè després sí que no hi hauria cap excusa per no tenir una ciutat esportiva com Déu mana, per no tenir un estadi com Déu mana, perquè clar, el salt entre competir a primera o competir a segona és enorme econòmicament, I si és capaç el club d'estar tots aquests anys a primera, després sí que teòricament hauria de ser un club ja senyor i consolidat a l'elit.
Demà presentació a Girona, hi ha un dels ponents convocats que potser te'l podries haver estalviat, el Miquel Agut, demà convocat.
Ara, no?
Amb el, ja ho direm, l'Eduard Solà i amb el Papi Guardiola, no? També, sí, Xevi, sí, demà. Sí. Luxe, sí, la luxe per presentar
no,
el llibre.
No he de patir, no, per l'Agut?
No, em pensava que deies perquè si et quedes sense paraules, tranquil, que ell ja la tindrà.
No. Ja ho tenies clar.
No, no, de fet, entre tots tres, gairebé com si em quedo amb un racó i no parlo.
Sí, exacte, són de tres muts que t'acompanyaran demà per fer la presentació del llibre a Girona, d'aquest Endavant Girona, les claus de l'èxit, editat per Rosa dels Vents, a més... I a mi m'agrada també això.
Sí, sí, sí.
Tapa dura.
Tapa dura,
una excel·lent edició i val molt la pena. Una bona recomanació per Sant Jordi o per quan sigui, però també ara que s'apropa Sant Jordi. Xevi, un plaet. Deixem que acabis de tancar el diari de demà, l'esportiu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, molt agraït per tot.
20 minuts i les 9. Què passa, Albert?
Hi ha tuit d'Andrew Andrews. Després del partit de la penya amb l'acció polèmica, recordem, la penya perdia 92-90, Andrews penetra, llença, li fan una falta i l'acció toca el taulell, hi ha tap d'Eson ja i revisen l'acció. A mi no m'ha acabat de quedar molt clara la decisió de l'àrbitre, m'arriben alguns comentaris de que potser toca, frega abans el cèrcol, abans que toqui Eson ja. A mi no m'ha quedat clara en la repetició. Andrews
tampoc
diu: "Never seen something like that in my life. Straight up robbery", que vindria a ser: "Mai he vist res semblant a la meva vida. Un veritable atracament".
Pam. Doncs això és el que ha dit Andrew Andrews. Estarem pendents també de què explica Dani Miret a la sala de premsa.
Sí, què els
han
dit els àrbitres, sobretot.
Què els hi han dit i què n'opina ell. Evidentment, en la seva estrena, que ha estat moguda, amb el primer entrenador de la Joventut, malauradament ha acabat amb derrota, que deixa la penya una mica més lluny de la zona de playoff, si és que encara podia ser un objectiu, i el Madrid empatat amb l'Unicaja, primer Unicaja, segon Madrid, en aquesta classificació de la Lliga ACB. I demà arrenca el quadre principal del Godó.
Superesports amb Xavi Puig. Unión Suiza Joyers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell, 71è trofeu Conde de Godó.
Quadre final amb un cartell de luxe, finalment sense Carlos Alcaraz, que ha anunciat avui que els problemes del braç no han desaparegut i que per tant es perd el Godó. Demà hi ha anunciat una roda de premsa de Rafa Nadal al migdia. Esperem que sigui per explicar les seves sensacions i no per dir-nos alguna altra cosa. Nadal, Tsitsipas, Ruth, de Miñau, Rublev, Kachanov, entre d'altres. Alcaraz, que havia guanyat els seus últims Godós, no podrà revalidar el títol. L'últim català que el va guanyar va ser Tommy Robredo, l'any 2004, en una final a 5 sets contra l'argentí Gastón Gaudio, 6-3, 4-6, 6-2, 3-6, 6-3. Robredo també jugaria la final el 2006 contra Rafa Nadal, però llavors ja estava amb la tirania del mallorquí. Hola, Tommy, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, quins records tens d'aquella victòria al Godó del 2004, Tommy?
Bueno, la veritat que records molt macos, no? El fet de poder tenir una carrera llarga i guanyar a casa, doncs pues... sempre és el més complicat, no? El poder aixecar el trofeu davant de tot el públic, que mirés on te mirés, doncs veies amics, coneguts, gent del club, gent de la província, gent de Catalunya, que tota la vida ha jugat amb ells, doncs és algo màgic, i guanyar el torneig de casa doncs ho fa més especial encara.
Quan les finals eren a 5-7, encara?
Sí, la veritat que es feien molt, molt llargues, però bueno, la veritat que també quan una final es guanya amb 5-7, doncs té un gust molt més maco, no? Perquè realment te l'has treballat, l'has lluitat i més guanyant a Gaudio, que és un jugador que aquell mateix any, si no m'equivoco, va ser l'any que va guanyar Roland Garros, o sigui que va ser un gran títol.
Vas repetir final 2006 contra Nadal, però ja llavors ja Nadal ja estava en aquella ratxa. Clar, que n'ha guanyat 12, de moment, de Godós.
Sí, la veritat que el que ha fet el Rafa, no només el Godó, sinó a tots els torneigs que ha jugat, és espectacular. I sí, doncs ens va privar molts jugadors de guanyar més títols, però bueno, la veritat que també hem tingut molta sort de poder gaudir
i bueno, de poder gaudir anteriorment i encara en el present, no?, del que és ell i del que ha portat en el món del tenis.
Per la gent de casa, una setmana evidentment molt especial, la del Godó, sinó potser també de més atabalamenta, o no, d'entrades que et demanen per aquí, per allà, de més amics, més família, no sé com la vivies aquesta setmana, Tomi.
Bueno, òbviament sempre hi havia una mica més de moviment, no? Però el fet de poder jugar un torneig a casa, pues, era màgic i feia que totes aquestes coses que poden passar, d'algunes entrades, de que vingui més gent, d'estar més atabalat, pues, ojalà poguéssim tenir moltes més setmanes, no, els jugadors. Al final de l'any viatgem moltíssimes i moltíssimes setmanes i el poder estar a casa, a part, pues, és el meu club, no? I és el club on des dels 14 anys he jugat per al club i a dia d'avui encara hi treballo, no? O sigui que la veritat que el fet de tenir un torneig a casa, pues, sempre el fa especial.
I de l'últim, quins records en tens de l'últim partit fa 2 anys contra Zapata?
Bueno, la veritat que l'últim partit, ja no el resultat, que al final és el menys, no? I el fet de poder mirar la grada, veure la meva família, no? En aquell cas, pues, la meva nena tenia 3 mesos. Despedir-me, pues, amb la família, amb els pares, amb la meva dona, amb tots els amics, i en el meu club, crec que és el retiro somiat, no? Òbviament hauria sigut més somiat guanyant el torneig, però si ho posen en aquell moment era impossible, però poder despedir-me a casa, pues, és una cosa que sempre agrairé en el club i en el torneig que em donessin aquesta oportunitat.
Reconeixement a una trajectòria de molts anys, perquè els últims anys vas patir molt amb les lesions, Tomi.
Bueno, amb les lesions sí que és cert que vaig patir una mica, però al final era un tema de nivell, ja no era de lesions, no? Després del colze em va costar molt agafar el meu nivell, ho vaig estar intentant durant 2-3 anys, però pues no vaig poder arribar a tornar on t'hagués volgut. També era més gran, físicament em costava molt més, em costava molt més viatjar pel tema mental, i tot va fer, pues, que em sigués més difícil. Però bueno, tornar mai és fàcil, sempre ha sigut molt, molt complicat. En el 2013 ho vaig aconseguir, després estar un any parat, i després ja en el 2019, pues, ja no vaig poder fer-ho, no? Però igualment no tinc pas mal record d'aquests últims anys. Vaig jugar al torneig Challenger, vaig jugar a altres tornejos per intentar fer-ho, i quan un ho intenta, pues, al final està satisfet, no? I jo crec que ho vaig intentar, vaig no aconseguir aquesta fita, però vaig aconseguir moltes altres que van ser molt maques.
Entén-me la pregunta. Després de tants anys voltant molt i dormint tants dies fora de casa, costa acostumar-se a dormir el tant % molt elevat de dies a casa, Tomi, o no?
Personalment no, jo dic que estic encantat de dormir a casa, dic allà olor, i la veritat que estic molt content. Sí que és cert que quan un està sempre viatjant, a vegades fa por el fet de dir, bueno, i què faré el dia de demà, no? Aquesta pregunta és molt típica amb un esportista, i a part, doncs, bueno, hi ha programes de readaptació, reinserció laboral després de l'esport, perquè els esportistes que ho tenen molt difícil, ho passa molt malament, no? A mi, personalment, el Covid em va ajudar amb això. Em va ajudar perquè em va obligar a estar a casa en un moment que ja estava al meu final, i veure que estava a casa i que vaig estar molt bé, allà realment, pues, amb la meva dona ens havíem quedat feia 3 mesos o 4, poder estar junts, ja vam decidir crear una família, la va quedar embarassada, i després realment se'm va fer difícil tornar a viatjar. No és que se'm fes difícil estar a casa, sinó que era el contrari. Llavors a mi el Covid em va portar una filla i em va portar, pues, la transició d'aquesta de veure que a casa estava bé. Però sí que és cert que hi ha molta gent que li costa.
Què estàs fent ara, Tomi?
Pues mira, ara sóc assessor del Real Club Tenis Barcelona, que ajudo, pues, als nanos joves, als entrenadors, una mica l'organigrama, una mica tot el que puc dins del club, i també entreno un nen de Banyoles que té 14 anys, que tinc allà a prop de casa, i bueno, de moment fent aquestes coses, si surt alguna exhibició, ara, per exemple, el Godó, sóc el que entra a la pista i fa l'entrevista amb el jugador que guanya. Vaig fent cosetes, però de moment molt content, disfrutant una mica del tennis, que també, pues, és el que m'agrada, i també estar a casa.
Tornar a voltar pel circuit com a entrenador, t'ho planteges o ho tens del tot descartat, això?
No, descartat. Tu mai descartes res, no? Si té una oportunitat bona i creus que es pot fer, pues, òbviament ho hauria de parlar a casa. Ja et dic que no faria 30 setmanes l'any, això ja et dic que segur que no, però avui en dia es porta molt aquestes col·laboracions entre dos entrenadors, i que un faci 10 setmanes, l'altre en faci 15. Si sortís una cosa d'aquestes, pues, ho podria fer, però ja et dic que estic molt a gust treballant al meu club, i també amb aquest nen a Banyoles, i de moment hauria de ser algo que em canviés molt la vida, no? Perquè realment estic molt content, estic molt agraït a l'oportunitat que m'han donat a les dues parts.
Demà arrenca el quadre principal del Godó, i hem sabut que sense Carlos Alcaraz, tant de bo que no tinguem novetats i puguem tornar a veure Rafa Nadal a les pistes aquí al Tennis Barcelona, Tomi.
Bueno, avui estava entrenant i semblava que estava perfecte per jugar. A partir d'aquí, no sé què passarà, òbviament tampoc va explicar gaire el 100% com es troba, no? Però sí que és cert que s'ha apuntat al torneig, ell està entrenant al tope, i això fa veure que estarà al 100% al torneig. I bueno, l'Alcaraz sí, és una pena, però bueno, al final, quan tens un torneig d'aquestes característiques amb tots els jugadors que hi ha, que falli un Alcaraz sempre és dur, però la veritat que tenim un dels millors tornejos del món sense l'Alcaraz, o sigui que a tot el públic, ni mala que vingui, que vegi a tots els jugadors que juguen i a disfrutar d'aquesta grandíssima setmana que tenim a casa.
Sí, com diu Tsitsipas, Ruud, Rublev, Khachanov, Demiñor, Nadal, tens algun favorit per sobre dels altres? O sigui, Tsitsipas que vindrà de guanyar Monte Carlo o algú que t'estigui agradant especialment?
Bueno, mai se sap, no? Òbviament, un Tsitsipas que ve de guanyar, doncs, té números. Rafa, la veritat que fa molt que no juga, però si Rafa juga a terra batuda sempre se li ha de posar una fitxa. Un Ruud també, doncs, és un jugador que ha fet final i sempre ha jugat d'aquí. No sé, un Rublev juga a la seva segona casa. No sé, hi ha molts jugadors que poden fer-ho molt bé, i bueno, esperem que tots ens facin gaudir d'una gran setmana de tenis i que guanyi el que estigui més en forma aquesta setmana.
Nadal fa pinta que és l'últim any en actiu, tot i que no, ell no ho ha dit encara obertament, ho ha deixat entreveure, però no ho ha dit oficialment, que aquest sigui el seu últim any en actiu. Sobretot, tant de bo que el puguem gaudir a la pista, no? Que aquest inici de temporada ha estat molt accidentat, que pugui tenir una certa continuïtat.
Sí, bueno, saps que jo crec que ell el que es mereix és poder despedir-se jugant a tenis i al 100%, no? A partir d'aquí, que ell tingui els tornejos que vol jugar, no sé si jugarà aquest any un altre, si no sé, els anys que jugarà. Òbviament tothom està parlant que aquest pot ser l'últim any, no sé, no se sap. Nosaltres internament no ho sabem i no sé si ho sap ell o no. Jo crec que ell ara té ganes de tornar a jugar, tornar a disfrutar dintre la pista, i bueno, aquests dies està entrenant aquí el Godó, i per el que sé està jugant amb gent de nivell mundial a dalt de tot i els guanya perfectament, o sigui que nivell el té i està amb moltes ganes. A partir d'aquí, no sé, que el disfruti tot el temps que pugui per ell i després pels aficionats, òbviament.
No hi has fet d'esparring tu, Tomi, eh?
No, jo no estic ara gaire per fer d'esparring, però bueno, si algun dia algú m'ho demana, sense moure'm gaire puc jugar tranquil·lament.
T'has preparat això de les entrevistes a la pista o no?
Bueno, l'any passat ho vaig fer-ho i és una cosa que em va agradar, i bueno, ara aquesta nit doncs, miraré tots els partits que tinc demà, miraré una mica tots els jugadors, una mica el que venen fent, una mica com porta l'any, com porta la seva carrera, i prepararé una mica les preguntes que els hi pot fer a cada un, perquè al final doncs, quan faig una cosa m'agrada fer-ho al 100% i no m'agrada sortir allà a última hora i dir, bueno, ja ara que li pregunto. O sigui que més o menys sempre l'any passat ho portava bastant preparat i aquest any doncs, m'agrada preparar-ho.
Has consultat el temps que farà aquesta setmana a Barcelona?
Bueno, en principi diuen que farà bo, no? Però això mai se sap.
Però sempre pot canviar, no? A última hora, ara, de pluja, si en tenim poqueta, malauradament, pel país, no sabem si aquesta setmana en caurà algun ruixat o no. Esperem que no afecti molt el desenvolupament d'aquest trofeu Compte de Godó. Tomi Robredo, un plaer a gaudir d'aquesta setmana de tenis al Tenis Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, ja sabeu, tenim una cita amb el tennis mundial aquí a casa.
Sí. I tant que sí. 7 minuts i les 9. De fet, tenim ordre de joc ja molló d'aquesta primera jornada.
Exacte. Per exemple, la pista Rafa Nadal, l'activitat comença a les 11 del matí i per destacar alguns partits, el segon del dia és el de Roberto Bautista Agut. Després també veurem aquest jove madrileny, Martín Landaluce, i Ramos Viñolas. Serà el quart torn en aquesta pista central, la pista Rafa Nadal, a la pista Andrés Gimeno. Per exemple, veurem el partit de l'italià Arnaldo o del britànic Evans, entre els més destacats del dia.
I mira, Rafa Nadal demà a les 2, roda de premsa, i Carlos Alcaraz, compareixença de premsa sense preguntes, no entenc gaire això, de Carlos Alcaraz a un quart de sis de la tarda. Vaja, no sé què ens vol comunicar, però...
Perquè si és per dir que no participa, tampoc...
Sí. Sí que des de l'organització han dit que vindria personalment a comunicar a l'organització la baixa, cosa que em sembla un molt bon detall d'Alcaraz, però després si compareixes, home, doncs acceptar alguna pregunta, potser no dic que hagis de sotmetre't a un tomb a la vida, però vaja... És estrany.
Que la pot canviar. D'aquí a la mà, un quart de sis. A les dues, Nadal, un quart de sis al Alcaraz.
En tot cas, si ha de fer un comunicat, millor que tinguem l'àudio, encara que sigui sense preguntes. Sí. Vull dir que, vist així...
No? Allà tindrem el Bassas perquè sí. Ens ho expliqui. Demà que s'instal·la ja les pistes del Reial Club Tenis Barcelona, el Godó a RAC1, Unió Suïssa.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unió Suïssa, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unió Suïssa. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unió Suïssa Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
Superesports amb Xavi Puig.
Shuts my eyes and count to ten. It goes in one ear out the other, one ear out the other. Burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photograph.
Cinc minuts i les 9, 5 minuts i comença la cursa de MotoGP del Gran Premi de les Amèriques al circuit d'Austin. Tenim el temps d'afegit ja de la segona part al partit del Barça Atlètic al camp de l'Unionistes.
I perdrà de forma clara Unionistes 4, Barça Atlètic 1. Jo crec que a Corunya ho estan celebrant perquè el Depor obre forat 6 punts d'avantatge. Cert que tenim d'aquí unes jornades un Depor-Barça Atlètic, però vaja, a mi ja em semblava un petit miracle que el filial blaugrana estés lluitant per la primera posició. Avui perdrà 4-1 i amb una altra molt mala notícia, que és que Trilli avui tornava a jugar després de 5 mesos lesionat i l'han hagut de substituir per lesió. Ha marxat plorant, haurem d'estar pendents de l'abast de la lesió, però clar, un futbolista jove que ha estat 5 mesos fora, el dia que torna es lesiona. En fi, no és un dia per oblidar absolutament del Barça Atlètic, que perdrà a punt d'arribar ja al 96, al minut que s'ha d'acabar aquest Unionistes 4, Barça Atlètic 1.
A la segona federació ha guanyat el Terrassa en l'últim parell que ens quedava pendent, 1-3 al camp de l'Alzira, a segona, ara a les 9, Racing del Ferrol Osca, el Saragossa i l'Elche han empatat a 1 i el Burgos ha guanyat 2-1 contra el Racing. I ara a les 9 comença Noeta el Reial Societat Almeria, una Reial Societat que està en clara alça, després de les eliminacions a la Copa i també a la Champions. Està reaccionant l'equip del Guacil. Alguna cosa destacada als 11, Molló?
Doncs mira que té algunes baixes destacades la Reial Societat i també, per exemple, la suplència de Take Kubo o de Sadik, un pèl sorprenents. Avui, de fet, Oyarzabal, Becker Barrenechea seran els tres davanters de la Reial Societat. L'Almeria de Pepe Mel, 4-2-3-1, Baptistao com a jugador més avançat. I ara que repassàvem tot plegat, per cert, deixem dir tercera federació, que a part de l'Hospitalet ha guanyat l'Olot, la setmana que ve, per passiva o per activa, si fa un punt, l'Olot ja serà equip de segona federació.
Ben d'hora que l'Olot aconseguirà l'ascens i ho acaba de certificar. S'acaba el partit del Barça Atlètic amb aquesta derrota i la lesió de Trilli, que ens explicava també l'Albert Ferran. 4-1 ha caigut l'equip de Rafa Márquez al camp de l'Unionistes, al Depor, una mica més a prop de l'ascens a segona divisió. Li treu 6 punts al segon, que és el Barça, i 7 al tercer i al quart, que són el Celta B i el Nàstic de Tarragona. Quim Salvador, bona nit de nou.
Hola, bona nit de nou.
És a punt d'arrencar la cursa de MotoGP del Gran Premi de les Amèriques amb pole catalana, pole de Maverick Viñales,
que a més va guanyar ahir l'esprint i que, per tant, jo diria que és el gran favorit per aconseguir la victòria. També ha estat el millor al warm-up a primera hora de la tarda. Això sí, molt pendents de Marc Márquez, ja ho sabeu. Durant molts anys va ser el xèrif d'aquest circuit de les Amèriques d'Austin, Texas. 7 victòries. És el segon circuit on hi ha guanyat més. El seu rècord personal el té a Sachsenring, l'altre circuit Talismà. Ahir, podi a l'esprint, segon, això sí, sense poder seguir el ritme de Viñales. Aquest matí, al warm-up, Marc Márquez també ha fet el segon millor temps darrere de Viñales a menys de dues dècimes. Ahir explicava Marc Márquez a la zona que el primer parcial del circuit, una zona molt particular que encadena tres xicanes, això no passa en cap altre circuit del món, i on els anys bons, amb onda i amb plenitud física, ell marcava molt la diferència al seu favor, deia que ara li estava costant molt des de que va tenir la greu lesió al braç dret, també pot ser una mica pel caràcter de la Ducati, ell però feia referència a la qüestió física, i deia que ara allà més que atacar li tocava limitar danys. Bé, m'he fixat una bona estona al warm-up, que només dura 10 minutets, tampoc hem tingut massa temps per veure-ho. No l'he vist rodar amb Viñales, no han rodat junts, però amb Bagnaia, el campió del món, darrere seu, precisament en aquell parcial, Márquez se li escapava bastant. No és definitiu, però com a mínim és una imatge per l'esperança, potser treballant amb els seus tècnics o polint-hi alguna cosa de pilotatge, hagi pogut doncs guanyar encara alguna dècima més en aquest primer parcial. Márquez i Viñales favorits, sobretot Viñales, que té la pole. Márquez surt tercer. Molta atenció també a la segona posició de graella. Pedro Acosta, el fenomen murcià, debutant al Mundial, que ja va trepitjar podi a l'últim Gran Premi a Portugal, que tot just era el seu segon a MotoGP, el segon de la temporada, i que hi es classificava.